La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de 10 del matí d'aquest dijous 6 de juliol de 2023. Us saluda Marc Castro. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia. Totes les tertúlies, recordin, les poden escoltar per la ràdio a través del 91.5 de la FM i també per internet a la web cugat.cat. Saludem sense perdre més temps els tertulians d'avui. Toni Ramon, director de l'Ateneu, bon dia.
Bon dia.
Arantxa Díez, periodista, molt bon dia.
Bon dia.
Eva Blanco, consultora de comunicació, molt bon dia.
Bon dia.
I Albert Roda, president de l'Ateneu, avui doble representació de l'Ateneu. Bon dia.
Sí, sí. És un plaer avui.
Diumenge es va acabar la festa major. Voldria posar sobre la taula tres aspectes. El primer és el canvi d'ubicacions dels concerts anomenats grans, que van passar al parc de Can Bernet, deixant més lliure la plaça d'Octavià, com a mínim amb noms no tan grans de grups de música. Voldria saber com heu viscut vosaltres. I d'altra banda, també el fet que s'hagi concentrat tot també a Collfabà, que enllaço amb el segon aspecte de les queixes dels veïns, no només per la concentració d'activitats en aquest barri, sinó perquè ja feia anys que demanaven la retirada de la Fira d'Atraccions. Aquest any han tornat a tenir la Fira d'Atraccions i després tots els concerts, la Festa Major Alternativa, els arrossos, tot. I l'alcalde ja s'ha compromès que l'any que ve allà no hi haurà la Fira d'Atraccions. Com ho veieu? Arantxa, va.
Arrenco jo perquè a més sóc part afectada, perquè vic, bueno, no a Collfabà, però al carrer Castellví, per tant, he estat envoltada de forma molt intensa per la Festa Major. Respecte al canvi d'ubicació, jo diria que el més important és que surt Pla de Vinyet, no, perquè a la plaça Octavià jo vaig estar dissabte de Mortimers.
De Mortimers sí es va fer.
El que passa és que no, els grans concerts que es feien al Pla de Vinyet han desaparegut i és veritat que s'han passat al parc de Can Bernet. No? Catarres, per exemple, va actuar allà.
Sí.
Jo crec que per mi hi ha diverses coses. No? Una és, per exemple, vaig baixar del tren, no recordo quin dia era, si divendres al vespre, i clar, surts a l'estació i dius, ostres, aquesta ciutat està de festa major, perquè a part de les banderoles no hi ha res més, fins a Can Quitèria. Bueno, primer la plaça de Barcelona, després Can Quitèria, molt discreta, i després tot superconcentrat al voltant de la plaça del Monestir, cosa que d'una banda és lògica, perquè és el centre, però d'altra banda, centre estació també és centre estació, i jo recordo festes majors de tota la vida amb escenaris i activitats al voltant de l'estació, no? O sigui, és com si només hi hagués una part de la ciutat de festa major, no? I l'altre, l'impacte sonor que és evident que són 4 dies l'any, no? Però jo ho relaciono molt amb quan arriba el bon temps, el parc de Can Bernet s'ha convertit en el centre neuràlgic d'activitats nocturnes, des del festival de música punk a la festa de Temerari, a la festa al festival de black music. Clar, si tu sumes tot això, més la festa major, quan vens de 2 mesos en què cap de setmana sí, cap de setmana no, tens un impacte sonor. De fet, tenim un grup de veïns on estem gent de diverses comunitats, no? I el divendres deien, heu notat com vibraven els vidres de les finestres? És que els baixos dels concerts estaven tan forts que realment, per la gent que més divendres anem a treballar, va ser realment molt fort, o sigui, és molt fort. Llavors jo sí crec que, home, jo no sé si una promesa de no tornar a passar. De fet, la fira, entenc, també una cosa que em va cridar molt l'atenció de la fira és que no hi ha música, no? Que dèiem, estem als autos de xoc i no hi ha música, no? Autos de xoc sense música són estranyíssims, però clar, després penses, clar, no m'estranya si és que estem a sota de les finestres dels veïns, no? O sigui que i hi ha espais, no sé, la Pollancreda, que és on es feien abans les barraques, on l'impacte sobre els veïns és molt menor. Una cosa molt bona que hi ha hagut aquest any és el tema d'autobús llançadera.
Molt menor, a no ser que ho preguntis als veïns de la Pollancreda.
Bueno, no té l'impacte.
Que no ho soc jo, ho dic.
No, però no.
Ho dic per recordar l'experiència d'anys passats.
És a dir, sí,
passats.
Clar, perquè les barraques que acabaven a 6 de matinada i eren molts dies, però...
Les barraques que va ser genial, va promocionar entre altres, jo vull dir, aquest aspecte.
Però vull dir que, molt menor em refereixo a la quantitat de gent, o sigui, ja no hi ha tants, hi ha una part del parc de la Pollancreda on no hi ha veïnat. En canvi, el parc de Can Bernet té veïnat tot arreu.
De tota manera, totes les festes majors sempre tenen uns problemes, a dir, els veïns que els hi toca tenir els els concerts al costat, no? Mm. No, que és un tema al qual doncs, és repetitiu en tots els aspectes. Vull dir, jo no puc dir massa coses perquè, de fet, no he estat a aquestes festes de major per un problema.
He fugit.
Bueno, clar, és que...
Hi ha gent de Pamplona que el Sant Fermín marxa.
No, però hi va haver per altres problemes, no? Però, vull dir, però en principi, doncs, clar, tots els veïns sempre aquí a Sant Cugat sempre s'han queixat en un moment determinat per la festa major, pel soroll, és així. Jo l'única cosa que sempre trobo a faltar són festes majors per el ball pels senyors grans i per les senyores grans. un espai una mica que puguem doncs, compaginar no solament els joves, sinó també una gent que d'alguna manera doncs, poguéssim... No, això és important.
Hi va haver la Montgrins.
Sí, va estar molt bé.
Concert i ball de nit.
I ball de nit, i per tant doncs, va estar molt bé. Però bueno, sempre hi ha hagut problemes amb aquest tema, i sempre hi haurà,
Però problemes no n'hi ha, perquè vull dir, els veïns no fan un motí, no?
No, però problemes estarem els veïns segur.
Però bueno, això forma part de la solidaritat, o sigui, és a dir, ningú se li... Jo penso que cap veí se li acudiria impugnar unes festes majors per això, però sí que és un model que...
Vivim en una ciutat que hem bellugat parcs infantils perquè els nens jugant molestaven. O sigui, el nivell veí Sant Cugat és high level,
Vull dir que... Bueno, però en qualsevol cas sí que és cert que es pot replantejar com penses una festa major que només passa en tres espais del centre, no? La caseta del Centre Popular Andalús, la Fireta, no? És realment plantejable que el centre és molt més que Octavià, la plaça de l'Hom i Can Bernet i Castellví,
no? Potser la manera és clar, les centralitats d'aquí a Sant Cugat només sembla que sigui una.
Exacte.
Que sigui el monestir. Mm. Clar, una ciutat de 100.000 habitants, tenir només una centralitat és fatal. Llavors jo penso que s'han de crear noves centralitats. I aquestes noves centralitats són els barris, als quals doncs, es pot fer festes majors de barris, en certa manera.
Que també es fan. Aquest cap de setmana tenim Mirasol, cap de setmana que ve el Jurista.
Aquest cap de setmana Mirasol, sí, per tant, ja es fan aquestes... Però vull dir, aquestes descentralitzacions estaria molt bé que d'alguna manera també es poguessin anar, doncs, per exemple, fer algun concert, al Turó del Camp Mates, cap allà. Vull dir, moltes vegades aquestes coses doncs s'han de repartir, no? Un any per un i uns altres per un altre.
Sí,
jo parteixo... Jo sóc molt, diguéssim, odiat per les meves opinions per molts veïns de Sant Cugat, Jo ja ho sé i, per tant, no passa res.
No ho creguis, no tant.
Però, clar, és que estem en una ciutat que tu fas una activitat infantil a les 12 del migdia i et venen els veïns a protestar, amb qualsevol excusa, doncs perquè estan estudiant, perquè estan no sé què, perquè estan no sé quant. O sigui, a veure, situem-nos. És normal i jo crec que és saludable i és bo que a les ciutats hi hagi activitat, que les entitats organitzin activitat, que l'Ajuntament proposi activitats i un llarg etcètera, no? d'accions que al final cohesionen, que acosten la cultura a tothom, que fan participar tota la ciutadania, no? I per tant viure en ciutat és això i és sentir, ho dic per ridiculitzar una mica coses que passen, és sentir el xiulet de l'àrbitre del camp de futbol, és sentir la bocina del pavelló quan demanen temps mort en el bàsquet,
les campanes etcètera, del monestir, etcètera,
etcètera.
Les campanes del monestir.
Estem en aquests nivells de queixa. Llavors, festa major, jo sóc partidari que la festa major s'ha de fer quan més a prop del centre millor. Ara tenim espais que poden rotar i amb això sí que estic totalment d'acord, perquè a més tenim la sort que entre Arboretum, Pollancreda, part d'Ramon Bernils, part de Can Bernet, etc. Al final et vas movent per places que amb una distància d'un quart d'hora, 20 minuts a peu, ho has pogut veure tot. O sigui, aquest any tu estaves a Can Quitèria i jo és que faig una festa major una mica de tastets, perquè com ens ho fan tot de cop, que després si voleu m'hi refereixo això i el que jo faria. Però estic 20 minuts al jazz de Can Quitèria, després passo per Plaça Barcelona, que hi havia un grup de versions, concretament una nit, que em sembla que web.cat celebrava alguna cosa.
La festassa.
Després me'n vaig anar cap a Plaça de l'Hom, que també n'hauríem de parlar, perquè ha quedat molt petit, malgrat que és un espai preciós. A veure, crec que Medi o Esbar, ja no me'n recordo, perquè van actuar un dia darrere l'altre, uns darrere l'altre, diguéssim, en dies diferents. I després me'n vaig anar a veure els Catarres. O sigui, tot això, al final, si sumes la caminada, no són... Jo crec que no arriba a 20 minuts, la veritat. I això és boníssim. O sigui, el fet de tenir una festa major que vas a peu a tot arreu, que ho tens tot relativament a prop,
és fantàstic. Els que som de Sant Cugat de tota la vida, i la Festa Major era els quatre cantons, a la part de dalt de la Rambla del Celler, el camp de futbol i la Rambla i la plaça de Barcelona.
De principis dels 90, eh?
Estic parlant, sí, sí. Ostres, en lloc de trucar a la poli, els que teníem l'escenari sota el balcó de casa, el que fèiem era trucar als amics perquè vinguessin a sopar.
Exacte, sí.
No? Potser
sí, hem de relativitzar tots una mica. I la plaça d'octubre, també.
Val? Jo estic sí, amb tu, també.
Llavors, sí. Ara, aquests escenaris tan grans, atès que som una ciutat de 90.000 habitants, escenaris que ja no ens hi caben a plaça Octavià i encara menys al públic, bueno, doncs, Can Bernet ha sigut aquest any, doncs, escolta, Ramon Bernils o Arboretum l'any vinent, Pollancreda en un altre moment, si és que hi cap un escenari d'aquestes dimensions, que no, ara ho desconec, però sempre, sempre, sempre a molt pocs minuts del centre, no?, que ens puguem moure, i a més, sobretot sent una festa major, aquest model de Sant Cugat, no?, més de places, més de, potser no de grans esdeveniments, però sí de moltíssimes coses organitzades directament per entitats o a proposta d'entitats, doncs el que ens agrada molt és estar una estoneta, passar a saludar els descaps quan fan el cuscús, passar a saludar els de Cugat Mèdia perquè fan la festassa, passar a saludar, no?, i ens agrada moure'ns una miqueta per tots aquests espais. Seria una mica impensable tenir un concert a dalt del Turó de Can Mates i una, jo què sé, una rossada a Ramon Bernils, no?
Però
ens costaria
potser,
una mica de mobilitzar-los.
Potser el model també passa per no fer concerts de gran escenari, no? Vull dir, tot és el model, no? Vull dir, a tu potser t'agraden els concerts de gran escenari, però...
Comparat amb altres municipis, no. Rubí, Sabadell, Terrassa, etc., no som seria una festa major de grans escenaris.
No, però... però tu ara deies això del... del gran escenari, no? Però en qualsevol cas, em fa gràcia això que has dit del nivell de les queixes de Sant Cugat. Jo penso molt en els veïns que viuen a la plaça de l'Om, no?, que tenen una sentència que els reconeix que han estat maltractats per l'Ajuntament. Vull dir que, d'acord, que segur que hi ha veïns que truquen queixant-se de sorolls com, pues això, no?, l'àrbitre o a la bocina del pavelló, però també tenim veïns que sí, han viscut sota, o sigui, que han vist violat el seu dret al descans d'una forma sistemàtica i a més injusta.
I gent que s'ha anat.
I perdoneu, perquè
també,
per
culpa que, però no s'ha de la festa
de jo.
Valorem una mica, que, perquè clar, dir que els veïns de Sant Cugat són, és a dir, jo crec que estem parlant d'uns veïns que viuen un impacte, i evidentment, vagi per endavant, que són quatre dies de festa major, i jo sóc la primera que veïna afectada, però veïna que viu la festa major amb molta alegria. Però insisteixo, el parc de Can Bernet s'ha convertit en el centre neuràlgic de les activitats nocturnes sorolloses durant cada cap de setmana, des que arriba el bon temps, des de fa anys, no aquest any, des de fa anys.
I fa anys ho havia sigut Ramon Bernils. Sí. Per tant, jo proposo que hi hagi una rotació molt més constant, que no de dir ara no sé quants anys aquí i després no sé quants anys allà, no. Amb això estic d'acord.
La rotació és important.
Perdó, Eva.
No, res. Simplement, jo només vaig estar dissabte i diumenge perquè no estava durant la setmana, i a mi, el que has dit tu, a mi el poder anar caminant i passejar, però jo vaig fer una mica tastets, com vas fer tu. Jo vaig trobar que hi havia un ambient, un bon rotllo. A mi, jo m'ho vaig passar teta. Sí que és cert que hi havia llocs en què no podies ni moure't. Can Quitèria, per exemple, vaig anar a veure el swing i m'hagués encantat inclús participar, i no hi havia ni un centímetre de plaça lliure per on poder ficar-te, no? Per tant, distribuir potser una miqueta més, però que quedi tot una mica a l'abast, que puguis realment moure't caminant, em sembla molt bona idea. I jo estic a Collfabà, o sigui que el que és la fira d'atraccions, jo crec que sí que s'ha de moure d'allà, perquè és que no només els veïns, és que hi ha el CAP allà al costat. Vull dir, el CAP aquell està per 24 hores i potser hi ha gent d'urgències, i el soroll que fa és tremendo.
No, i queda com molt a prop de les atraccions, queden molt a prop dels pisos, sobretot.
Molt a prop,
a
molt
a prop. Pujada, realment,
estan a sota de les finestres.
Sí, jo és un tipus d'activitat aquells bruta, estava
jo fet un fàstic.
Bueno, al cap de dos dies, quan ja van desmuntar-ho tot, que nosaltres aparquem per aquella zona, estava tot molt, molt, molt brut. I això és una pena.
Bueno, les paperides estaven desbordades. Vull dir que la Festa Major, jo crec que és realment això de disbauxa.
De tota manera, les festes majors estan basades bàsicament en grans espectacles. Si no hi ha molta gent, es veu que no és Festa Major. Per tant, ara ja hauríem d'intentar ser allò que diu el poeta, no? O sigui, es fidel a les petites coses. O sigui, les festes majors les hauria de participar més la gent que viu a Sant Cugat, perquè moltes vegades fas festes majors i venen molta gent de Cerdanyola, de Rubí, de Sabadell...
Com que coincideix amb Rubí, depèn de l'any en Terrassa, com ha passat aquest any,
és la comunitat més difícil. Algunes vegades ve gent de fora perquè d'alguna manera fan uns espectacles.
És que Sant Cugat sol ja són gairebé 100.000 habitants.
Clar, clar, és que estem en una ciutat de 100.000 habitants i no ens podem convertir en una ciutat dormitori de luxe.
El centre és el mateix ara.
És que hi hagi festes majors, hi hagi entitats que facin activitats i que d'alguna es mogui. Sí. La socialització, diríem, de tota la gent de Sant Quadre.
Però amb aquests 100.000 habitants no creieu que fins i tot el que vosaltres ara considerau no centre, que és el Turó de Can Mates, a la llarga es considerarà ja gairebé centre, perquè Collfabà, als anys 90, òbviament, no era el centre, era com molt lluny. Sí, sí. I ara està plenament al centre. Per tant, a la llarga això sí que... les zones aniran...
Bueno,
és la percepció de la distància.
Sí, exacte.
La percepció de la distància. Digues que arriba un moment que dius... Ostres, nosaltres quan ens vam anar d'aquí, de la plaça Pep Ventura, ens vam anar allà...
A Avinguda de Gràcia.
Us heu anat molt lluny. Escolta, estem a 10 minuts del centre. Vull dir, per tant, moltes vegades digues, amb aquesta voràgine... de coses immediates, de la rapidesa, internet, no sé què, ens dona la sensació de que no podem caminar 10 minuts o un quart d'hora quan totalment. Els metges ens estan dient, escolta, camineu com a mínim 7 quilòmetres al dia. Perquè...
Al parc de la Pollancreda jo ja arribava caminant quan les barraques estaven allà, no estava un bus llançadora per anar a casa meva. Vull dir que quan diem aquí, això dels tastets dels 15 minuts, bueno, i l'Avinguda Cerdanyola on tampoc s'ha fet res i molts anys hi havia coses, l'estació, és que l'eix estació, jo repeteixo, baixar del tren i dir, aquesta ciutat està de festa major i no veure ni una ànima a part de dos restaurants fins que no arribes a la plaça Barcelona, és estrany.
No, però en tot cas...
I al centre, perdona, és el mateix.
Quan jo dic allò dels 20 minuts, és obvi que la Pollancreda entra dins d'aquest circuit, o sigui, per mi és allò Pollancreda, Arboretum, Ramon Pernils, Can Bernet, etcètera, vull dir, és repartir-ho entre aquests espais. En tot cas, vagi per endavant, jo ridiculitzo, si voleu dir-ho així, el xiulet de l'àrbitre i la bocina del pavelló i els grills, que també hi havien trucades per grills, senyors? Vull dir que situem-nos i fem moure parcs perquè els nens quan juguen fan soroll. O sigui, ojo, el que estic dient. Ara no estic criticant en cap cas veïns, com deies, de la plaça de l'Om, de l'entorn d'unes terrasses que són força conflictives. I aquí sí que jo crec que tenim un problema greu, aprofito, perquè les terrasses, entès com a comerç, tenen unes permissivitats que no tenen altres sectors. O sigui, hem vist, i això des de les entitats ho hem patit, com en algunes places no se'ns ha deixat fer algun tipus d'activitat perquè la prioritat era la terrassa d'aquells senyors. I també entenc que uns veïns que cada dia pateixen uns sorolls, uns xivarris, etc., el dia que a més els dius, no, avui vindrà l'esbar a ballar, que és igual que balli de 9 a 10 del vespre, clar, es llencen a la llogular i l'Ajuntament fàcilment et diu que no hi és bar. Això ha passat més d'una vegada.
Bueno, però s'ha parlat Plec Ventura ha desaparegut de la programació, no?
Bueno, perquè són places que aquí també...
Una plaça mítica. És una festa major alternativa i em sembla que després...
Però també hauríem de fer una reflexió de l'ocupació de la via pública per part de negocis privats.
Totalment.
Jo entenc que tots ens agrada seure en una terrassa, entenc que els restaurants i bars vulguin tenir una terrassa, però hi ha dies a l'any que potser no poden tenir terrassa, perquè potser en aquella plaça s'hi ha de fer alguna cosa. La plaça de Sant Pere, que la coneixem molt bé els de l'Ateneu perquè hi fem el mercat de pagès, aquella plaça es va dissenyar perquè fos la terrassa d'un bar, punt. No s'hi pot fer res, i no s'hi fa res.
Sí,
i encara gràcies que hi fem el mercat de pagès. O sigui, i així anem sumant, podem fer Pep Ventura, podem dir el mateix, són places que ja no són places. Hi ha una normativa sobre el monestir que no pots posar parades a la muralla del monestir, per exemple a la festa de tardor o Sant Jordi o etc. Si es posen parades, miren la muralla, si no poden donar l'esquena a la muralla, donen l'esquena a la plaça 1 d'octubre perquè la muralla està protegida des de tots els sentits, no la pots tocar, cosa que em sembla molt bé, però tampoc la pots tapar. Val, perfecte, doncs passeu-hi de tant en tant, i almenys per festa major ja hi havia un local de restauració que la seva terrassa estava a la muralla del monestir. O sigui, allò que no se'ns deixa fer a la majoria dels mortals, els bars i restaurants, doncs no sé per què, tenen exacte, una mena de butlla papal que poden fer de tot. I aquest també és un problema perquè anem eliminant places a costa d'ocupar terrasses. En canvi, la resta de l'any hi ha gent terrassa, em sembla molt bé. Però si hi ha festa de tardor, per entendre'ns...
A mi no.
Regulades i mesurades,
perdoneu. És una invasió total.
Jo diria que hauríem d'intentar reinventar la festa major com a tal. Per exemple, la festa major, Jo crec que ha de ser que surti la gent d'on viu i llavors que es trobi amb els veïns i que pugui fer una xerrada, que pugui fer un ball, que pugui fer... O sigui, per barris, que puguin fer les coses ells. No fer coses de grans espectacles i gran soroll.
Però Sant Cugat és un lloc de grans espectacles. Ho deia també el Toni abans. A Rubí hi havia el Bustamante.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, aquí, no sé si era l'espectacle el Bustamante,
però... Aquí, els Catarres. Però, bueno. Vull dir que però, bueno. la massa de gent
home,
que...
Home, un espectacle ho és.
De quantitat de gent que mou... Els concerts d'aquí mouen molta menys gent
que
els altres més populars.
Sí, sí. Per tant, nosaltres, aviam, serem una ciutat no de 100.000 habitants, serem una ciutat de 300.000 habitants, entre Cerdanyola, Rubí, Sant Cugat i tot aquest nucli que es vol fer, tot això d'aquí a l'any 50, no hi ser, jo almenys jo no hi seré, hi haurà una quantitat de gent que s'haurà de gestionar però d'una manera bueno, molt brutal, o sigui, s'hauran de prendre unes decisions molt importants, sobre el tema de soroll, sobre temes de festes majors, en fi,
mobilitat,
jo penso que...
Sí.
Que
bueno, la de cotxes que hi havia aparcats a llocs, semblava el dia de Nadal a Barcelona, que els cotxes aparquen, o sigui, anaves pel centre també, per el centre monestir, i hi havia cotxes aparcats en llocs inversemblants,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Vull dir, el cotxisme d'aquesta ciutat també és un altre tema a tenir en compte, no?
Jo amb la festa major, l'altra cosa que proposaria, i aquí m'ho guanyo més enemics, és allargar-la, sí, sincer, amb els mateixos actes, no es malinterpreti.
Perquè poder gaudir-ne...
És una festa major que s'hauria d'allargar, ja, per favor, si us plau. O sigui...
No,
però dic amb els mateixos actes, no estic dient amb més activitat, estic dient de relaxar una mica.
Diumenge al vespre, quan s'acaba el soroll, dius, ostres, puc dormir. A mi això, no sé...
Veus, clar, i a mi m'agafa com una buidor i tristor de dir, ostres, ara fins l'any vinent.
Bueno, jo crec que 4 dies de rauxa estan bé.
Hi ha anys que són 5, alguns...
Sí, depèn
de com caigui Sant Pere. Però en tot cas, hi ha ciutats, per exemple, Girona, no dic que haguem de fer el model de Girona, però fa 2 caps de setmana i la setmana del mig. Ara, què fan? La festa, el concert, els balls, etcètera, s'organitzen en cap de setmana. Durant la setmana tens una programació més d'espectacle, més escènica, etc.
Això
jo crec que ajudaria a relaxar una mica la festa major.
El model de festa major.
I per tant, tu pots fer un dilluns, un dimarts, un dimecres, fins i tot un dijous, col·locar, ara parlo amb permís d'altres, però col·locar els espectacles de Mediterrània, de l'Esbar, de la Lira, de no sé, la Pròpera, que va fer un concert d'òpera i cançó napolitana.
De 7 a 10.
Exacte, no? Vull dir, amb unes hores que et permetin doncs, gaudir de l'espectacle a les 9 del vespre, que acabi a 10 quarts d'11, a les 11 quarts de 12 doncs, tothom a casa a dormir. Jo crec que això una setmaneta ho podem aguantar. I torno a dir, espectacles tipus més escènic, que ens relaxin una mica el programa.
Però la
si fira no,
estaria una setmana, també.
És una... Bueno, no cal, no estic dient pas això,
De tota manera no podrem evitar el problema.
Si la fira han de ser 4 dies, que siguin 4 dies, No.
Només al cap de segon.
Sí, jo el que estic dient és el fet de relaxar-la, no? I potser també caldrien menys espais escènics, perquè estaries repartint.
Que no sigui una festa major d'orgasme.
I a més a més...
Que sigui una festa major més àmplia.
Sí, i a més a més, la plaça de l'Om, que m'hi referia abans, malauradament, perquè és un espai preciós, ha quedat petita. Sí, sí. Pels espectacles de l'Esbar, pels espectacles de Medi, encara petites. O sigui, són uns espais que no... O sigui, potser, torno a dir, si ho fessis un dimarts i un dimecres, ho pots fer a plaça Octavià, que l'escenari, evidentment, que t'ho permet, però no tens un escenari muntat per fer un concert, i llavors no hi pots fer dansa. No ho sé, és una proposta que deixaria anar.
Voldria treure un tercer tema de la Festa Major, que és l'atac que va rebre el punt Lila i LGTBI+, per Festa Major. Segons ens ha informat el consistori, un grup de joves va destrossar la matinada de dissabte a diumenge part del material d'aquest espai ubicat al parc de Can Bernet i va emetre agressions verbals i discussions d'odi a les persones que hi eren. Com ho veieu tot plegat?
No, malament.
Fatal, no?
Com pot ser que hi hagi gent encara que fa aquestes bretolades? Perquè arriba un moment que dius, escolta, això no es pot permetre. S'hauria d'intentar veure qui ha sigut i que llavors que prenguin mesures determinades. No? Però això no es pot permetre. I per tant, a partir d'aquí, el que sigui necessari. Però clar, el que passa és que existeix i funciona i resulta que cada vegada hi haurà més gent que votarà gent que està destrossant casetes de LGTBI, perquè estem en una situació molt complicada, i per tant ens hem de fer veure no sé com es pot solucionar, però és un tema cultural, és un tema de respecte,
ja està, pots estar en desacord o no amb el LGTBI, però vull dir, però el que no pots fer és una rotulada d'aquesta manera.
Però si se sap qui, si se, no se sap.
No
per mi és
especifica.
Tot el davant tot aquest fet l'Ajuntament
sí, està estudiant prejudicament com vehicular una denúncia. En un comunicat l'Ajuntament va expressar el seu rebuig a la situació viscuda i davant de qualsevol tipus de violència sexista, racista i per raó d'identitat de gènere, però no ha transcendit si es va identificar qui ho havia fet o no, igualment. Ja.
Jo crec que més que identificar qui, que evidentment, això és importantíssim, però jo crec que és també dimensionar un atac contra el punt lila i la LGTB-fòbia, no? Perquè al final això és un delicte d'odi. O sigui, llavors, si no ho dimensionem així i simplement ho veiem com una... com un,
una baratulada.
Sí, un acte que evidentment és té aquesta part, no? Però, clar, és fins que no bueno, aconseguim que realment hi hagi sentències que dimensionin el delicte d'odi, no, perquè sembla que el delicte d'odi està recollit, però és com que, no? Quantes sentències hi ha per delictes d'odi? Com costa que un...
Messi és contra el rei, no?
Bueno, és que, clar, llavors jo crec que és dimensional, que realment és això, que és anar en contra dels drets humans, i per tant això és inadmissible. I potser cal una reacció més contundent per part de l'equip de govern, no? I que realment, o sigui, aquesta intolerància contra els delictes d'odi es pugui dimensionar també des de la reacció pública que es fa des de l'equip de govern, penso, no? Seria una via.
Creo que és poca aquesta reacció.
Bueno, que no dic contra aquest equip de govern en concret, dic en general que tenim unes reaccions les nostres reaccions també normalitzen aquests atacs, no? I no podem deixar de recordar que això és un delicte d'odi que vulnera drets humans i per tant no és com és inadmissible a tots els nivells, també ho ha de ser en la reacció pública que fem, no? No, és a dir, la cerca de possibles autors emmarca això en l'àmbit del succés, no? Hi ha hagut un incendi, bueno, sí, pot ser, però vull dir que
les reaccions polítiques, perdona que t'interrompeixi, poden ser en el seu moment, i això sí que és un moment, i se quedarà en això, però en canvi, si se li aplica la llei com s'ha d'aplicar, i reben el càstig, i això es publica, i és públic, de que aquestes persones... Per mi això sí que és eixamplar.
Sí, això, no,
i això potser sí, refrenarà en altres no, que vulguin fer-ho, saps?
Jo quan penso en centrar-nos en trobar els autors, no deixem de pensar en això com si fos un acte... com passa un succés, exacte, clar. Com un acte aïllat, no? En canvi, com és un tema estructural, donem-li la dimensió que té, no?
Òbviament, però és que mai passa res.
Per això, que no sigui important, al contrari, però que també és important dimensionar el que és i que no és un fet aïllat, que no és un succés, que és una cosa estructural.
El problema és molt profund. Vull dir, el tema de l'odi és un tema molt més complex. Diguem, intel·lectualment és molt més complex. Jo per això dic que és una bretolada, perquè moltes vegades aquestes persones ja no és un problema intel·lectual d'odi, sinó que és una cosa d'iniciativa per fer mal de veritat, però no, sense cap mena d'odi. Aquest és el problema. Que llavors, no, que aquestes persones són d'alguna manera, doncs, no pensen tant en l'odi.
Per ignorància, vols dir?
Per ignorància. És la ignorància, és la bretolada, diríem. No? És el que deia, la diferència entre l'odi i la bretolada. Per tant, a partir d'aquí, doncs, s'hauria d'analitzar què és ben bé l'odi, què és ben bé la bretolada, què és ben bé la... O sigui, cada cosa té el seu context, no?
Home, per mi una bretolada és posar un tro en una bústia a la nit de Sant Joan.
Sí, no, d'acord.
Vull dir, no, però
no,
és que...
No, però clar, vull dir... Perquè
odi ja, és que odi, és que no sí, pot ser una altra cosa.
Sí, però vull dir, però que moltes vegades aquestes coses, per exemple, el tema del jugador de futbol del Real Madrid, no? Que òbviament va ser... No era un odi, és una bretolada en un moment determinat que hi ha persones que... estan en contra de la persona que els hi fot un gol. Vull dir que hauríem d'intentar entendre molt més profundament què pot ser odi i què pot ser una bretolada. Perquè llavors, doncs, es pot convertir en contra també de les mateixes coses que nosaltres volem solucionar. No, no, que és més profund, dic, el tema, que intel·lectualment no, no, és més profund, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, a veure ja com
aquest,
es pot gestionar.
Aquest és el drama, no?, que al final veiem al carrer, o sigui, és una mica traslladar al carrer tot el qüestionament que fan algunes formacions polítiques sobre les polítiques LGTBI, l'educació sexual, l'afectiu sexual, etc. no? A les lleis del no ets no, etc. no? Que ja que amb aquest corrent de que molt home i molt home jove es veu com agredit per totes aquestes lleis. Llavors, veure aquest trasllat al carrer amb violència d'aquests posicionaments és el que a mi em preocupa. I aplicar la llei i condemnar-los, doncs sí, és el que toca, només faltaria. Però no ens podem quedar només amb això, no? Això estic molt d'acord amb ella, amb l'Anxa, que... Home, no podem oblidar que calen encara masses i moltes polítiques d'educació, de formació, de sensibilització, i entrar a les escoles, diguin el que diguin les escoles de monges i capellans. O sigui, ja n'hi ha prou de no atacar...
Aquestes famílies, eh?
Sí, sí, però com dins les famílies no hi puc entrar, al final l'escola d'alguna manera ha de garantir aquest coneixement, aquesta formació, aquesta educació, aquesta sensibilització. No dic que sigui responsabilitat, no. Sí, però com hi ha cases que aquests discursos hi són, com hi ha cases que aquesta educació, aquesta conversa no hi és inexistent, doncs algun espai ens ho ha de garantir. Per això dic, o sigui, i no només és el pes de les coses, és el pes de molt tipus de campanyes i en molts àmbits i en molts espais. I evidentment, denunciar a tort i a dret aquestes actituds.
No, que és tolerància zero, no s'hauria de passar ni una. O sigui, ni una s'hauria de passar.
Totalment d'acord.
Sí, no, això també estem d'acord.
I en canvi, després no veus que realment hi hagi... passi res, no? O sigui, es queda amb les declaracions polítiques que s'han de fer, òbviament, només faltaria... però no sembla que vagi més enllà. Per tant, com passa amb tot, amb els furs, amb els... O sigui, passa amb tot. Aquí, aquest país és jauja, perquè no hi passa res, no?, en realitat. Per tant,
jo no diria això,
Passa només ens passa a nivell polític, el resta de gent...
Bueno...
Perdona.
Les presons estan plenes de gent, Vull dir que no passa res.
Però qui entra a la presó?
No. Jo crec que aquests discursos són molt perillosos. En qualsevol cas, i perdona,
és així.
Home, les presons estan plenes de gent,
No, però de quins delictes estan a les...
Home, de tota mena de delictes. No,
per un furt no vas a la presó, ja t'ho dic.
Bueno, és que un furt no està considerat amb pena de presó.
Hi ha gent que ha comès fins a 50 furts i que tampoc van a la presó.
Les presons estan sobrepoblades, precisament a Catalunya i a l'Estat, però per tant crec que dir que cometa delictes aquí és, o que això és jauja o que surt gratuït, crec que és un discurs molt perillós, però en qualsevol cas, tornant a un atac jo crec que insisteixo, o sigui, és un tema de drets humans i per tant no només tolerància zero sinó contundència total en el és a dir, el discurs públic que construïm en reacció a un atac d'aquestes característiques ha de tenir tota la contundència i ha de dimensionar-ho com el que és un atac contra drets humans, i no, és que no, jo no veig una altra lectura possible.
Canviem de tema, perquè tenim uns altres sobre la taula. El Consell de Ministres ha eliminat l'obligatorietat de portar mascaretes als centres sanitaris, a les farmàcies, a dentistes, etc. La mesura va entrar en vigor ja ahir al matí, un cop va aprovar-se, es va publicar el BOE, que no sabien si era seria dimecres, divendres, ahir al matí ho van publicar, i per tant, adeu mascaretes. No sé si esteu alleugerits, no anàveu molt a centres sanitaris ni farmàcies i, per tant, ja la mascareta la teníeu en un armari de casa i no la fèieu servir mai. O sou dels que, encara que no sigui obligatori, us sentiu més segurs si aneu a algun centre sanitari i us la posareu?
No, jo penso que... me'n recordo que abans de fer tot això de la mascareta, vèiem els xinesos anant amb mascareta pels carrers i així, i els japonesos, i ens en rèiem una miqueta, no? Em diuen, hòstia, doncs potser en alguns casos, en un moment determinat, una mascareta no està de més, diríem. O sigui, per tant, els centres hospitalaris i els... no està de més. El que passa és que, evidentment, doncs, ara amb el tema de la pandèmia, doncs, ja ha passat bueno, és un alleugerament, sobretot, pels metges que han estat patint, doncs, tot el dia, en el sant dia, perquè anaven dintre l'hospital amb la mascareta. Vull dir, tots aquests sanitaris...
Les farmacèutiques, també.
Realment ha sigut important, no? Més que pel públic en general, jo penso que més amb els treballadors que han tingut l'obligació de portar la mascareta tots aquests dies, no? Jo penso que, de fet, la mascareta, en un moment determinat, si vas a l'hospital i te la poses, no passaria res. No, no els metges, sinó els que van cap allà, perquè potser ja venen infectats d'alguna grip o el que sigui, poden transmetre. Bueno, coses d'aquestes es poden utilitzar doncs, amb una certa responsabilitat personal, diríem, no?
Però no, però Eva, jo crec que és un tema de sentit comú, com sí. tu deies. O sigui, aquí sembla que funcionem per lleis, no? O sigui, ens obliguen, llavors, pues, com ens han obligat, ho fem. I ara, com que ja no és obligatori, ningú se la posarà. I, en canvi, si tu estàs engripat, empiocat, o no et trobes bé i entres en un hospital o una residència de tercera edat, per responsabilitat te l'hauries de posar.
O però
la gent, o al metro, o una botiga, o el que sigui, o una farmàcia, o un hospital. La gent no ho farà perquè com ara ja és obligatori ja no ens ho posarem. I per tant és una pena perquè el que hauríem de fer potser és una mica de divulgació de ser una mica responsables de que si tu no et trobes bé i no estàs bé, exacte, posar-te la mascareta evitarà que altres persones em puguin encomanar, no? Per exemple, si mentre jo vaig molt a, dic al meu pare a una residència i jo me la moltes vegades me la treia perquè el meu pare no em coneix, val? I llavors em treia la mascareta perquè em veiés. Però si jo el dia que vaig i no em trobo bé perquè no estic una mica encostipada o tinc una mica de tos, la mascareta no me la trec. Fotem, que és gent que està molt fluixeta i que pot agafar qualsevol cosa. Però el tema de pensar i de ser responsable és igual. Igual, això ens costa una mica, eh? Dic jo, em sembla, eh?
Ens han d'obligar.
Ens han d'obligar. Si no ens obliguen, no ho fem.
Som un país que en general prohibeix i sanciona abans d'educar, no?
Exactament.
És un problema que tenim com a societat.
Sí, sí.
Abans de la pandèmia jo crec que ningú era
ningú
conscient de les transmissions
sí,
ni de que t'encomanaves una angustivada així. Home, quantes vegades us havia passat segur a tots vosaltres de algú et saludava, et feia dos petons i automàticament et deia, oh, jo estic més encostipat
sí.
Oi,
doncs però hi pensava,
els te'ls podies haver estalviat
no, no pensava
no? No. Exacte, vull dir,
diu,
és una consciència
la mà, ho saps,
és,
no?
Sí, és una consciència que no teníem, no? Bueno, sí, sentit comú, és que no hi tinc massa confiança, la veritat.
No, zero,
però en tot cas, a veure, a mi és bona senyal de que no sigui obligatòria, és senyal que ens n'estem en sortint.
No, ara, una certa pedagogia
no s'hauria
de fer.
Exacte, no està de més que si tu vas a veure una persona
si
que està
fa,
fumuda, doncs,
sí.
Home...
Però jo penso que si normalitzem això d'usar, quan tu no et trobes bé, posar-te la mascareta, jo a la feina, de vegades veus algú que porta mascareta i no penses és positiu de Covid, sinó no es troba bé.
Sí,
i llavors dius, perfecte, no? Doncs ja estem en un camí que em sembla que... Bueno, que potser és la pràctica, el costum, no? Comencem pocs i anem ampliant, no?
Anem ampliant.
Queden només 8 minutets, vull treure 7, perquè ja he canviat de número. Un tercer tema i serà el darrer, que és la Generalitat i el govern espanyol, no? Que han arribat finalment a un acord sobre el perllongament de la carretera B40 entre Terrassa, Sabadell i Castellà, que sembla que no ens toqui un peu a Sant Cugat, però sí perquè això... representa que és per descongestionar la P7, la C58, unir Vallesos amb Baix Llobregat en un futur.
Maresme.
Maresme. No sé com ho veieu perquè ha estat una infraestructura polèmica, llarga, durant molt temps molt aturada, i que el que fomenta també, tot i descongestionar les vies, és continuar agafant el cotxe.
No, el problema està... d'entrada no.
No m'oblido que això també va amb un paquet de diners que el que farà també és connectar dues estacions de Renfe amb ferrocarrils a Sant Cugat, a Collfabà, a Vulpelleres amb la Renfe i a la zona d'Hospital General en Rubí.
Sí. No, però d'entrada no. El que passa és que, evidentment, hem de buscar altres alternatives perquè hi ha un col·lapse brutal a la P7, hi ha col·lapses dintre de Sabadell perquè, evidentment, tots els camions de Castellà han de passar per dintre de Sabadell per poder sortir al carrer. A Terrassa també té problemes. És que arriba un moment que dius, bueno, el model de país i el model de ciutat és un determinat i aquest ara té una inèrcia que dius, hosti, com la gestiono, no? I com la gestiones? Perquè, esclar, s'han de buscar algunes fórmules. O sigui, d'entrada dius no, però de sortida de dir, hòstia, és que potser serà necessari. O sigui, tard o d'hora la faran. Jo estic segur que tard o d'hora la faran. Nosaltres, els que vinguin a darrere, el que sigui, perquè, evidentment, doncs, tot aquest moviment tan centralitzat, diríem, de tot el que és les Rodalies, el Vallès, Barcelona, tot això... és una vàlvula, és una vàlvula de pressió impressionant des del punt de vista de transport i d'així. S'han de fer transports públics, oi, tant que sí.
I de tant hem d'anar, però quan tardaran a fer això?
Faran
30 o 40 anys, però esperem una medida que facin i llavors què fem? Vull dir, tota la contaminació de l'AP7, que ens està afectant també aquí a Sant Cugat, d'una manera brutal. Vull dir, arriba un moment que dius, bueno, la traslladem una mica més amunt i que... I quan es van fer els túnels d'aquí de Vallvidrera, jo me recordo que uns quants ens vam lligar...
Els
arbres? No, sí, un moment determinat. Abans de fer el forat i de així. Estava fent el forat, però què va passar? Llavors va haver-hi unes certes compensacions, perquè llavors doncs, fer el túnel llavors era asfaltar uns carrers d'aquí, va haver unes certes compensacions importants per aquí i per Sant Cugat, però a part s'ha fet un túnel que verdaderament doncs, no passava automàticament tot per sobre el Llorenç, que verdaderament era el primer projecte era que passés totalment. Però es va fer millor del que teòricament, i per tant ha sigut un túnel que ara tothom està agraït, menys el peatge, evidentment. Però tothom el té agraït perquè estàs a 5 minuts de Barcelona i els de Barcelona estan a 5 minuts d'aquí i llavors aquí evidentment s'ha doncs, fet tot el tema dels polígons industrials, que tot plegat és molt més complex que dir no.
I que ara es diu que s'ha d'ampliar, no ens oblidem, eh?
El què? S'ha d'ampliar?
El túnel de la Vallvidrera.
No
compleix la normativa europea.
No, però per altres túnels. Per altres túnels també,
però perquè no compleix tampoc la normativa europea de dos carrils per sentit, haurien d'estar per separat. Queden 3 minutets, Eva, sobre aquesta qüestió.
No, per mi la inversió s'ha de fer en millorar la mobilitat pública. Millors freqüències de trens, més vies... per evitar tenir que estar agafant el cotxe sempre. O sigui, és que sembla mentira que amb tot el discurs que tenim a nivell de sostenibilitat i que en canvi la inversió es faci per fer més carreteres on puguin passar més cotxes. Millorem d'una vegada el transport públic, sisplau. O sigui, la mateixa parada de Renfe que tenim a Sant Cugat, és que és vergonyosa la freqüència de trens.
Una a l'hora.
És vergonyós.
Un tren a l'hora.
És que és vergonyós.
Sí, és molt fort.
Aquí és on hauria d'anar la inversió i ja veieu.
Clar, de 914 milions, només 20 són pels intercanviadors, que imagina. És el que més ha criticat la plataforma per l'ús del transport públic, sí, també ADENC. I després també hi ha el tema de que, bueno, el model, quin model tenim, no? Exacte. A mi hi ha una cosa que ahir em feia molta gràcia, perquè és la discussió de si és alta capacitat, no és alta capacitat. No, Esquerra deia, no és alta capacitat, i el PSC traia pit de, és alta capacitat, sí. No? O sigui, la politització, a més, d'una infraestructura... com aquesta, que té un impacte tan fort al territori, que bueno, ja, això ja és un segon nivell, però que trobo gravíssim, no? Quan és a més una infraestructura que clar, evidentment és política a tope, no? Però no a nivell de si és alta capacitat o no, sinó quin model de país està estirant endavant, no? És una infraestructura pensada no sé quants anys fa, però... que jo crec que ja del segle passat, no? Directament.
Sí,
i l'estem és del segle passat i l'estem s'està executant ara, però clar, estem parlant d'una
infraestructura metropolitana de l'any.
Ah, és fortíssim. 76, imagina't.
L'any 76.
O sigui, clar, no sé si la orbital està també als 70 o és més de finals, no? Però és del segle passat. És que tinguem clar que estem parlant d'una infraestructura que si no la veiem caduca, jo llavors...
L'últim minut per tu, Toni.
No, bueno, bàsicament, per mi, descongestionar la P7, una via com la que es planteja ara d'un únic carril per sentit, que serà la B40, sí que ajudarà tot el que és la connexió Sabadell i Castellà, i crec que és interessant. Està bé que no sigui l'autopista que s'havia dissenyat en un inici, però descongestionar la P7 no ho farà. La P7 la descongestionarem amb el corredor mediterrani de veritat, no aquesta mena de cosa que tenim ara que no ho és. I que tota la mercaderia intentar i subvencionar i ajudar a que vagi amb tren. I la mercaderia de proximitat és la que sí que agafarà una furgoneta o un camió petit, però aquests trens rodats que veiem per l'autopista
és
horrorós. Faig cada setmana.
I per tant, és...
És una autopista de camions.
No, tres carrils camions.
Sí,
és corredor mediterrani i rodalies, com dèieu. No hi ha més opció.
Bueno, s'han incrementat els accidents de manera...
No, home, ja t'ho dic jo, que jo visc a Figueres i baixo cada setmana i la tinc a fer i és horrorós, però horrorós.
Diem aquí punt final a la tertúlia, queden 30 segons, darrera tertúlia de la temporada. Ens retrobem al setembre, per tant, molt bon estiu i moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Bon estiu.
Bon dia a tothom.
Bon dia.